Abans de dormir,
la Buxiganga.
La
Lu
Xi
Ganga.
Bona nit, mainada. Comença la Moxiganga. Doncs sí, després de la festa de la castanyada, tornem aquí amb tots vosaltres en un programa normal i corrent, un programa com els de sempre. Un programa en el qual ens ho passarem molt i molt bé. Entre música i cançons i contes, tot això serà aquí, a la Moxiganga, el programa infantil. El programa que és per nens i nenes de totes les edats. Ai, que bé la castanyada, que bé que ens ho hem passat, que heu menjat molts panellets i moltes castanyes, sí? Oh, i tant que sí, jo sí que n'he menjat, i tant, perquè estan boníssims, eh? A mi, sabeu què? Els panellets que més m'agraden són els de codony. I els moniatos, i les castanyes, i una mica de moscatell, què us sembla? A mi també m'agrada, esclar que sí. En fi, que la setmana passada vam fer un programa molt xulo, un programa dedicat a la castanyada, que si no el vau poder escoltar, us recomano que aneu a la nostra pàgina web www.moixiganga.es i el torneu a escoltar, perquè és molt xulo. La veritat és que ens va quedar, em sembla a mi, que ens va quedar molt bé. I això ens ho podeu dir vosaltres, ens podeu escriure mails aquí a la Moixiganga i dir-nos si us va agradar, si no us va agradar, si us agrada el que fem, si no us agrada, perquè si no us agrada, nosaltres canviarem i farem coses més xules, en tot cas. I és molt fàcil, www.moixiganga.es. Ja veureu que hi ha un cargol que porta banyes i també porta sobres de cartes. Doncs cliqueu allà i de seguida ens podreu enviar un correu electrònic. Doncs avui aquí a la Moixiganga us hem preparat aquesta nova secció que fem aquesta temporada, que són cançons per triar. I avui, 15 són 15. Sabeu que les cançons per triar són aquelles cançons que utilitzem abans de jugar a un joc per escollir qui pararà o bé per escollir qui serà l'eliminat. I abans d'anar a dormir i abans de la cançó de bressol us posarem un conte aquí a la Moixiganga. I d'aquesta manera amb la cançó de bressol ens n'anirem a dormir. Però això encara falta una miqueta, falta exactament mitja horeta. Doncs va, que si esteu preparats per començar la Moixiganga, nosaltres també. I la setmana passada, a més de ser la castanyada, també hi va haver-hi una festa molt gran, la festa del Club Super 3. Nosaltres, la Moixiganga, hi vam ser. I sabeu què vam escoltar? Vam poder escoltar els nostres amics, la Tresca i la Verdesca, que ens van presentar el seu nou disc, el disc 4. Va ser just abans del Gran Salt. No sé si els que hi era ho vau poder veure. Doncs avui, aquí a la Moixiganga, us posarem una cançó d'aquest nou grup de la Tresca. I la cançó que us posem és Els Burromans. És molt xula aquesta cançó, eh? Doncs vinga, amb vosaltres la Tresca i la Verdesca.
Zebra, que la paparanya se't vol menjar. Vigila, paparanya, que la sarganota volta pel camp. Corre, corre, amaga't al teu cau, que arriba el burro fa. Corre, corre, amaga't al teu cau, que arriba el burro fa. Cuita, mari, zebra, que la vigila, paparanya, que la sarganota volta el pal camp. Corre, corre, amaga't al teu cau, que arriba el burro humà. Corre, corre, amaga't al teu cau, que arriba el burro humà.
i zebra que la paparanya se't vol menjar. Vigila, paparanya, que la sarganota vol tapar el camp. Corre, corre, amaga't al teu cau, que arriba el burro humà. Corre, corre, amaga't al teu cau, que arriba el burro humà. Corre, corre, amaga't al teu cau, que arriba el burro humà. Corre, corre, amaga't al teu cau, que arriba el burro humà.
Al món, els nens i les nenes canten diferents cançons quan juguen al pati o al carrer. Aquestes cançons que ara us presentem les fem per saber qui és el primer en parar o també per fer coses a sorts. D'escollir una persona que en un moment del joc s'haurà d'encarregar d'una certa tasca, ja sigui la de ser d'àrbitre o bé la d'escollir el seu propi equip. Es tracta de cantar una cançó i a cada síl·laba assenyalar amb el dit un dels membres del grup, que es col·locaran en cercle. Qui queda assenyalat quan acaba la cançó és l'escollit o l'eliminat. És per això que aquesta temporada a la Moxiganga us presentem un recull de cançons per fer tocar o bé per eliminar, que podeu fer servir al pati de l'escola, amb els amics de la plaça o a casa amb els germans i cosins. I avui, 15 són 15. Doncs sí, avui la cançó que us proposem aquí en aquesta secció de cançons per triar és una que es diu 15 són 15. I el mateix títol és el que ens porta la cançó, perquè la cançó és així, 15 són 15, tota l'estona. Ja sabeu que per poder jugar aquests jocs de cançons per triar, a cada síl·laba heu d'assenyalar un dels vostres companys que juguin. Esteu preparats per escoltar la cançó d'avui? Doncs vinga, 15 són 15 és la cançó que hem triat per cançons per triar. Doncs ja ho heu vist, 15 són 15. Voleu que us digui un secret? Doncs mireu, si compteu amb els dits cada síl·laba, us donarà un número. I sabeu quin número és? És el número 15, és clar que sí. O sigui que la cançó acaba amb 15, amb 15 nens que contem. La voleu tornar a escoltar perquè així se'ns l'aprenem? La cançó és 15, són 15. I recordeu que per jugar amb aquest joc heu de comptar cada nen a cada síl·laba que feu. I si més a més ara ho feu amb els dits, comptareu fins a 15. Ja ho veureu, ja. Esteu preparats, doncs, per tornar a escoltar la cançoneta? Sí? Doncs vinga.
Quinze som.
Doncs ja veieu que la cançó d'avui és bastant fàcil. Doncs ja sabeu, demà a l'escola, quan aneu a jugar amb tots els nens i nenes a un joc, per exemple, el fet i amagar, doncs perquè li toqui parar, doncs ja ho sabeu, 15 són 15, la cançó d'aquest mes. aquí a la Moxiganga, un cop al mes, una cançó per triar. I així no és sempre fer el mateix, fer sempre les mateixes cançons, eh? Doncs aviam qui li tocarà parar demà el fet i amagar, o bé qui li tocarà eliminar per algun altre joc que feu. Fins aquí la secció de cançons per triar. I avui una cançó que estic segur que us coneixeu tots. És en Joan Petit com balla. Que balla amb el dit, balla amb la mà, amb el colze.
Moxiganga.
I ara amb tots vosaltres, el conte de la Moxiganga. El conill color de núvol. Tot va començar quan els pares de la Laia li van demanar que endrecés la seva habitació, perquè la tenia tan desendreçada que no s'hi podia ni passar. «Si no l'endreces una mica», va dir el pare, «haurem d'acabar fent-li un pont per poder arribar fins al balcó». El cas és que mentre la Laia endreçava l'habitació, va trobar al fons del cova de les joguines el seu estimat conill de peluix, que feia tant de temps que no el veia. Però quina alegria! «Hola, Nuvolet!», li va dir la Laia abraçant-lo. «És que feia molts mesos que no jugava, perquè havia quedat colgat sota les joguines». Era un conill de color gris, de color de núvol, a punt de ploure. Tenia les orelles llargues i nervioses, amb una taca blanca a cada punta. I com ja sabeu, es deia Nuvolet. Una mica avergonyida per haver-lo tingut tant de temps oblidat, aquella nit se'l van portar a dormir amb ella. I mentre li explicava coses i coses i coses, es va quedar ben adormida. I va somiar que passejava pel mig d'un bosc molt gran i molt espès amb el seu nou amic. I l'endemà al matí, quan la seva mare, amb un ull mig obert i un de mig tancat, de tan endormiscada que estava, la van a despertar perquè es llevés. La Laia es va adonar, sorpresa, que en Nuvolet no hi era. El va buscar per tot arreu, sota el coixí, sota el matalàs, sota el llit, sota la catifa, dintre l'armari, dintre l'orinal. Ai, no, l'orinal no, que no en tenia. El va buscar per dins i per fora, per tot arreu, però no el va trobar enlloc. Havia desaparegut. La Laia es va posar a plorar. Què havia passat? Per què no hi era? Com podia ser que se n'hagués anat? Els seus pares, que tampoc no comprenien què havia passat, van mirar de consolant-la, fent-li tant tota mena de bromes. Que si s'havia amagat dins el barret màgic, que si havia anat a comprar una pastanaga, que si s'havia fet fos... Però ella no li va fer gens de gràcia aquestes bromes. No se li va escapar ni una punteta de riure. A més, es feia tard i havia d'anar a l'escola. Estava tan disgustada que va perdre la gana. I com que, quan no hi ha gana, un bol de llet sembla una galleda, no se'l va poder acabar. La Laia estava tan trista que la seva família es va començar a amoïnar de debò. Quin misteri, va dir el pare. Quina cosa més estranya, va dir la mare. Sembla un joc de nans, va dir l'avi. Sembla cosa de bruixes, va dir l'àvia. Tothom s'exclamava, però ningú no sabia posar remei al patiment de la Laia. Al cap de 5 dies, però, quan la Laia se'n va tornar a dormir trista i desconsolada, no es podia ni imaginar que aquella nit passaria una cosa molt especial. Va somiar que era al mig d'un bosc molt gran i molt espès. Feia un dia preciós. El sol i les ombres reposaven silenciosament sobre la verdor del terra. Se sentia cantar els ocells i tot feia olor a ginesta. De tant en tant venia un ventet suau que jugava a esbarriar-li els seus cabells. Que estrany, va pensar. Em sembla que ja hi he estat una altra vegada en aquest bosc. Però de cop i volta els ocells van callar i es va fer un gran silenci. Els colors es van apagar, el bosc es va enfosquir i el vent va fugir veloç entre els arbres. Fins i tot semblava que s'hagués desfet aquell perfum de l'aire. La Laia, inquieta, es va aturar. Què passava? Pam, pam, pam! Els trets van ressonar violentament a les seves orelles i es va espantar. Llavors va començar a sentir els lladrucs dels gossos i els crits dels caçadors. Cap allà, correu! Tots corrien cap allà on era ella, amagada darrere unes mates, quieta com una estàtua i glaçada de por. Va ser llavors que el va veure. En Nuvolet corria desesperat fugint dels seus perseguidors. Ràpida com un llampec i aprofitant un moment que el conill va aconseguir despistar els gossos, el va agafar i els va enfilar al primer arbre que va poder. Estrenyent-lo contra el seu pit i gairebé sense respirar, va veure passar de llarg els gossos i caçadors enmig d'una cridòria esfereïdora. Uf, va dir la Laia amb un filet de veu. Ens n'hem escapat per un bon pèl, eh? De mica en mica, els ocells van tornar a cantar. Els colors van tornar a encendre el bosc. Altra vegada, ple d'ombres de sol, van tornar a fer olor de ginesta. Aleshores, en Nuvolet li va explicar que feia 5 dies que vivia perdut en aquell bosc. I llavors, aixecant les orelles i amb veu trencada, va afegir. Però estava segur que tornaries a buscar-me un altre cop en els teus somnis. Esclar, ara ho entenc tot, va dir la Laia. I és que, en aquell moment, la Laia va recordar que feia 4 nits, justament la nit que s'havia adormit parlant amb en Nuvolet, havia somiat que passejaven tots dos junts per aquell bosc. També es va recordar que en Nuvolet, com que estava trist i enfadat perquè l'havia tingut tant de temps abandonat al fons del cove de les joguines, s'havia escapat bosc endins. Pobre Nuvolet, va dir la Laia. Tant que t'he buscat, quina mala sort, He trigat 5 dies a tornar a somiar aquest mateix bosc. No sabia que t'havies quedat, que t'havies perdut dins el meu somni. Que bé que t'he trobat. Tornem cap a casa? I dit això, es van fondre amb una abraçada tan forta i tan llarga que van estar a punt de caure dalt a baix de l'arbre. Aquell matí, la que sí que va caure, però de cul a terra, va ser la mare de la Laia quan va anar a despertar-la. Com sempre, amb un ull mig obert, mig tancat, i va veure que la Laia dormia ben abraçada amb en Nuvolet. I encara pitjor va ser el que li va passar al seu pare, que es veu que es va quedar tan i tan sorprès i desconcertat que es va dutxar amb el barnús posat. I a l'hora d'esmorzar, mentre la Laia es bevia una galleda, vull dir, un bol de llet ple a vessar, tota la família comentava l'estranya aparició del conillet. Ningú, però, no hi trobava cap explicació. Quin misteri, va dir el pare, xoc com un raig d'aigua. Quina cosa més estranya, va dir la mare. Sembla un joc de nans, va dir l'avi. Sembla cosa de bruixes, va dir l'àvia. Tothom s'exclamava sorprès, menys la Laia, que callava, somreia, i de tant en tant es mirava de reull en Nuvolet, tot fent-li l'ullet.
Fes nun al meu nen petit.
Bona nit.
Sí, tal com diu al principi de la sintonia, bona nit, és l'hora d'anar a dormir. La Moixiganga ha arribat al seu final. Però avui ens ho hem passat molt bé també aquí amb tots vosaltres, nens i nenes. Pares i mares i avis i àvies, que jo sé que ens escolteu tots. Doncs bé, arriba l'hora de que els nens i nenes se'n vagin a dormir. Demà ens llevarem, anirem a l'escola i ens ho passarem molt i molt bé. I la Moixiganga, recordeu-ho tots, nens i nenes, pares i mares, que d'aquí una setmana justa torna en aquesta mateixa sintonia. Per tots vosaltres, sóc el Moisès. I recordeu que si voleu tornar a escoltar la Moixiganga o qualsevol altre programa de els que hem fet fins al dia d'avui, només heu de fer que entrar a la nostra pàgina web www.moixiganga.es. Doncs bé, se'ns acaba la sintonia, s'acaba la Moixiganga. Bona nit, que tingueu molt bona setmana i sobretot, 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 la setmana que ve no hi falteu, perquè aquí, a la Moixiganga, passem llista. Adéu, bona nit a tothom, adéu!
Hi havia una vegada. Contes per infants explicats per la gent de Sant Feliu de Codines. Hi havia una vegada. Contes per somiar, contes per gaudir, contes per riure. Contes per a tothom.
Avui us explicarem un conte que es titula La Font. És un conte anònim recollit per les escoles Waldorf i la versió catalana l'ha fet en la Salut Renom. Com a personatges intervenen, com a narradora, la Marina Benet, com a gota 1, l'Anna Jané, com a gota 2, la Eva Oriols, com a nom, la Susana Reyes, com a Undina, la Marina Carbonell, com a silf i planta, la Montserrat Mariner. Comencem.
Aquest conte està dedicat a tots els infants que juguen amb la terra i l'aigua i que de tant en tant miren els núvols. Pareu atenció, aquest conte que comença us mostrarà com és la natura, si vosaltres l'estimeu. Les sílfides i els silfs són éssers que viuen a l'aire, als boscos i als camps. Tenen les aletes transparents i volen entre la llum i el raig del sol. I és clar, si un dia plou, cauen a terra i no tornen a enlairar-se fins que se'ls assequen les ales. Una vegada, però, durant una tempesta de tardor, moltes d'aquestes sílfides de l'aire van perdre les seves ales. Amb l'aigua i el vent que bufava, es van desfer. I després, amb la pluja torrencial i en forma de gotetes, van precipitar-se en una muntanya molt alta i van anar lliscant per les esquerdes fins a l'interior de la terra. Estaven tan cansades que es van fer a dormir. I aleshores van oblidar tot el que havien conegut anteriorment. Quan es van despertar, no podien veure res, doncs la foscor regnava per tot aquell lloc.
On som? Tot això està tan negre que fa por.
No tingueu por. Jo sóc aquí i vetllo per vosaltres.
Aquestes paraules les deia una ondina. Era una fada que duia un vestit verd. Tenia una cara blanca com el nenúfar i la seva expressió era molt dolça.
Sembles una sirena.
També un gnom que cisellava la paret exterior d'un cristall es va afegir en la conversa.
D'on veniu vosaltres?
No ho sabem.
Ja sé d'on veniu. Heu caigut del cel. Ara potser no ho heu oblidat, però jo us ho faré recordar.
I ara veniu amb mi. Pugeu sobre la meva fulla de roser i anirem pels racons més amagats d'aquesta gran muntanya. Us ho vull ensenyar tot.
Relliscant per les roques, van arribar en una cova on una gran quantitat de gnoms treballaven les pedres. Les tallaven, les esmolaven, les polien. Els cristalls de colors lluïen entre les roques com les flors enmig d'un prat. Els gnoms amablement les van convidar a tastar totes les pedres que hi havia i elles, molt encuriosides, així ho van fer. Una de les gotetes va provar una pedra rosa que tenia un gust dolç i suau.
Això és el quart rosa.
I quina és aquella? Té gust de pera.
No és estrany, és la pirita i conté ferro i sofre.
Els cristalls de roca brillaven com flors d'argent i tot i que eren tan durs com les nous, tenien un gust molt dolç. Les àgates també eren molt bones i així les gotetes d'aigua anaven rebent els dons de totes les pedres i anaven adquirint el sentit del gust. Més tard, van reprendre el seu camí fins que es van aturar en una altra gran cova que s'endinsava en les profunditats de la muntanya. Allà, sota terra, hi vivien i treballaven moltes ondines i molts gnoms. Les gotetes admiraven les grans plaques de pissarra plenes dels millors dibuixos de flors que mai havien vist.
Aquests seran els nostres nous models de flors.
I ràpidament van començar a pintar i a dibuixar amb els seus fins ditets. Els gnoms, ajupits, teixien uns nous filaments per reforçar les puntes de les arrels de les plantes. En un altre costat, hi havia un grup assegut de silfs i sílfides. Estaven molt atents, perquè un gnom els llegia un gran llibre de pedra. Les gotetes es meravellaven cada vegada més. Els gnoms podien llegir i entendre les pedres. Una de les gotetes, de sobte, va començar a sanglotar d'una manera que fonia el cor.
Què et passa?
M'ha vingut una imatge. Quan he vist les daurades ales dels silfs, he recordat que fa un temps jo també tenia ales i podia volar.
I amb aquestes paraules, les altres gotetes també ho van recordar i, com ella, van començar a plorar.
No veurem el sol i no podrem volar mai més pel cel clar i assolellat.
Espereu, tot pren el seu temps. Vosaltres també podreu veure el sol dins de la muntanya. Sigueu pacients.
I així va ser com les gotetes, més tranquil·les, van continuar el seu viatge. Un dia, tota l'activitat es va parar. De cop van sentir una música celestial i, de sobte, es va fer el silenci i una llum tènua irradiar com en l'albada, esdevenint cada vegada més clara i lluminosa. Va arribar un moment en què les roques, normalment fosques, es van tornar transparents com el cristall. Un gran sol il·luminava les profunditats de la muntanya. Era el solstici d'hivern que es creava en el moment precís de la mitjanit. En aquell moment, l'esperit de la terra es va fer visible. Tots els noms restaren en silenci, en un estat de recolliment. Després d'aquesta experiència, les gotetes d'aigua se sentien fresques i vives, totalment diferents. I amb l'Ondina van anar pujant per sobre les molses i les pedres fins a una de les esquerdes que comunicava amb la llum exterior. Allà hi havia reunits altres éssers que també volien sortir. Sils, ondines... I llavors va arribar el vell nom, amb la clau i obrir la petita porta. Ja havia arribat el moment. Les gotes d'aigua, molt agraïdes, es preparaven per sortir quan el nom els digué.
Aquí a la muntanya heu après moltes coses i també n'aprendreu moltes a l'exterior. Jo em quedo aquí, però l'any que ve potser torneu per explicar-me tot el que heu observat i après.
I les nostres ales?
Espereu, espereu, cada cosa al seu moment i les ales també.
Quan les gotes ja eren fora i ell es va quedar sol, murmurà:
ningú sap esperar, els humans no saben esperar, les gotes tampoc saben esperar. Només nosaltres hem après la llarga, llarga espera.
L'aigua formada per totes les gotetes sortia de la roca en forma de font. Primer es va acumular en un petit estany on es reflectien el cel i els arbres. Des de totes les bandes saludaven a les nostres gotetes.
Per fi esteu aquí! Ara podrem començar a créixer.
Les gotes d'aigua miraven al seu voltant molt emocionades.
Dieu-me que veieu!
Veiem petites ondines! Estan assegudes sobre les herbes i les fulles!
I què fan?
I no us podeu imaginar què van veure les nostres gotetes. Les ondines teixien. Anaven recollint els fils que venien de les arrels i les filaven amb els fils daurats de la llum per formar el teixit verd de les fulles. Una mica més amunt de la tija hi havia unes sílfides que prenien els teixits que els oferien les ondines i els donaven color amb la mà i feien uns dibuixos a les fulles.
Estigueu atentes! Potser us ofereixen alguna cosa!
I les gotetes van observar que de les tisores d'or s'anaven desprenent unes tires gairebé transparents.
Què és això? Són les ales noves, com les que vam perdre!
Algunes d'elles ja s'anaven vestint amb les ales i agitant-les suaument. Intentaven volar per sobre l'estany. Quina felicitat!
Veiem volar unes flors daurades i unes coloraines. Com pot ser això?
Són les abelles i les papallones.
Veniu amb mi, estimades gotes d'aigua. Viatjarem per aquesta immensitat.
Què veieu?
Veiem un món immens.
Les gotes van marxar amb l'ondina, tan contentes que van començar a cantar. El nom va sentir una llarga estona les seves cançons mentre s'allunyaven de la muntanya. Sabia que l'aigua continuava el seu viatge cada vegada més lluny, fins a desembocar al mar. I allà, quan fes un càlid dia, les gotetes d'aigua podrien utilitzar les seves aletes i volar per l'aire cap al cel. Potser un altre dia quedarien atrapades en un núvol i amb una pluja torrencial de tardor, algunes d'elles tornarien a l'interior de la muntanya. Ja veieu, tot té un cicle, tot comença i acaba per alguna cosa. L'aigua la necessitem moltíssim perquè creixin les plantes, els enciams, les cols, per beure aigua nosaltres i tots els animals, els ocells, les guineus. És per això que les fonts, rius, mars, estanys, basses són tan importants perquè porten la vida. Respecteu i sempre manteniu nets aquests racons. Gràcies. Thank you. Bona nit, nens i nenes. Que tingueu feliços sons. Fins demà.